i una mica d'exercici físic. N'hi ha prou amb caminar 20 minuts al dia, anar amb bici o nedar un parell de cops per setmana. També és molt important, ja ho saben, deixar de fumar i controlar la hipertensió i el colesterol. D'altra banda, el càncer de colon, els problemes de pròstata i el mal d'esquena són les altres grans malalties que afecten majoritàriament els joves catalans. El millor regal que podem fer als nostres pares és aconsellar-los cuidar-se, que es cuidin. Què tal apuntar-los a un curs de natació o a un taller de cuina saludable per celebrar la Diada de Sant Josep? O, si més no, passar més estona amb ells. Sovint, la companyia és el millor regal que podem fer a la gent que estimem. Bona tarda. Són les 6 i 17 minuts i estem en directe a Ràdio Estel per parlar-los de salut i qualitat de vida. I anem a fer un repàs al sumari. Començarem el programa amb la secció habitual InfoSalut, on comentarem les notícies més rellevants de la setmana. Parlarem, entre d'altres temes, d'un nou estudi que confirma la importància de l'alimentació en la infància per prevenir malalties cardiovasculars en l'edat adulta. La relació sembla que és molt directa. I els trastorns de la son a causa de l'estrès afecten a cada vegada més persones. El creixent número del consum d'hipnòtics a Catalunya és alarmant. Cada vegada es venen més somnífers i, paradoxalment, les estadístiques confirmen que cada vegada dormim menys i pitjor. Què ens passa? Què podem fer per descansar bé mentre millorem la nostra salut? En parlarem amb el doctor Jordi Forés al nostre espai de medicina natural. I per últim, alerta davant el consum d'alcohol. Es disparen els casos d'alcoholisme i es tracta de persones que ni tan sols en són conscients de que pateixen una addicció. Com identifiquem que ens estem passant amb les canyes o amb les copes? Quines conseqüències té aquest vici per la nostra salut? Resoldrem tots els dubtes de la mà del doctor Anton Pujol, metge de família a Reus. Benvinguts a Vademecum.
Soft Night de Nature Plus, un complex de valeriana amb L-triptòfan i minerals que aporta serenitat durant el dia i promou la son de forma natural durant la nit. Quan l'estrès es torna crònic, Megastrès de Nature Plus retorna la tranquil·litat i facilita el descans. Nature Plus, complements alimentaris d'origen natural des del 1971. Edicions San Juan de Dios presenta la tercera edició en castellà i la primera en anglès del Manual de Neurologia Neonatal de Un Vistazo, una ajuda al pediatre per reconèixer i abordar els problemes neurològics del neonat. Neurologia Neonatal de Un Vistazo. Ara, nova edició. Més informació i venda a sanjuandedeu.edu.es. Al Centre de Medicina Doctor Forés creiem en el tractament holístic i multidisciplinar. Per això som Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica. Per això tractarem la teva dolència com només tu et mereixes, tenint en compte l'aspecte físic, psíquic i social. Contacta amb el doctor Forés a medicinanatural.cat o al 93 281 34. Consultes a Barcelona, al carrer Brusi 39 43 i a Manresa, carrer Cos 68. Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica Doctor Forés, perquè el teu benestar ho és tot.
InfoSalut. Al Vademecum ens posem al dia.
Comencem posant-nos al dia de les notícies de salut més destacades d'aquesta setmana, amb el periodista Ignasi Miranda. Bona tarda, Ignasi.
Bona tarda, Eva.
Les malalties cardiovasculars comencen a gestar-se des de la infància. Un estudi demostra que la prevenció no només consisteix a començar quan abans millor, sinó que, a més, té recompenses a llarg termini. Avui la ciència ho recolza. El que mengis de petit afectarà la teva salut d'adult. L'autor de l'estudi, un metge de l'Escola de Medicina de Chicago, diu que com més hàbits saludables inculquem als nostres fills, millor salut cardiovascular tindran de grans. La dieta és clau en la prevenció d'infarts, ja que determinarà el nivell de colesterol i d'hipertensió més endavant. Els experts recomanen evitar els productes trans, la bolleria industrial, els congelats i les begudes ensucrades.
L'Organització Mundial de la Salut crea el primer Fons Mundial contra la Demència, una iniciativa a la qual s'han sumat les principals companyies farmacèutiques amb l'objectiu d'impulsar investigacions per millorar el tractament d'aquesta malaltia mental que afecta 47 milions de persones arreu del món. La iniciativa ha estat impulsada pels governs del Regne Unit i d'Irlanda del Nord i comptarà amb una inversió inicial de 93 milions d'euros. Es tracta d'una de les principals causes de discapacitat a nivell mundial. I es preveu que, a causa del progressiu envelliment de la població, des d'ara i fins al 2050 es triplicarà el nombre de casos de demències.
La lactància materna prolongada fins a un any millora el rendiment escolar i augmenta el quocient intel·lectual, segons un informe científic publicat aquesta setmana. L'estudi ha analitzat i seguit a 3.500 persones des del seu naixement fins als 30 anys i mostra evidències de que la lactància durant 12 mesos té un gran impacte en el desenvolupament cognitiu de les persones. Els metges asseguren que influeix molt en el desenvolupament cerebral i en la intel·ligència.
Sanitat prohibeix l'ús de codeïna per a la tos en menors de 12 anys i, sobretot, en la lactància materna. L'Agència Espanyola de Medicaments ha restringit el consum d'aquests xarops per refredats amb tos per evitar riscos. La codeïna es feia servir fins ara sense problemes, però a partir d'ara, després de diversos casos que hi ha hagut d'intoxicacions per morfina en nens, es vol posar fre al risc, ja que la codeïna es pot transformar en morfina dins l'organisme per acció d'algunes enzimes. Per prevenció, es desaconsella el seu consum en els més petits.
I França es planteja una nova normativa en matèria de salut pública. El repte és que totes les models demostrin que no pateixen anorèxia. Aviat el nostre país veí podria exigir certificats mèdics a les models per verificar que no estan desnutrides i que la seva massa corporal s'ajusta als estàndards d'una persona sana. És la proposta del diputat i neuròleg Olivier Véran, qui ha presentat aquesta setmana dues esmenes per lluitar contra l'anorèxia i té el recolzament de la ministra de Sanitat francesa, Marisol Touraine, qui ha declarat que les models, com a model social que pretenen ser, han d'estar ben alimentades i cuidar la seva salut, transmetent un missatge saludable a les noies joves.
I un missatge per a totes les dones. Si és el seu pare o avi, van tenir càncer de pròstata, que vigili amb les seves mames. Un nou estudi epidemiològic subratlla que les dones de més de 50 anys tenen més possibilitats de desenvolupar un càncer de mama si a la seva família hi havia antecedents, no només d'aquest tumor, sinó també de càncer de pròstata. La investigació posa en evidència la importància de tenir en compte els antecedents familiars de tota la família, no només els del mateix sexe.
I fins aquí l'InfoSalut d'avui. Moltes gràcies, Ignasi Miranda, per acompanyar-nos a l'informatiu del Vademecum. Fins la setmana vinent.
Adéu-siau.
Al Centre de Medicina Doctor Forés creiem en el tractament holístic i multidisciplinar. Per això som Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica. Per això tractarem la teva dolència com només tu et mereixes, tenint en compte l'aspecte físic, psíquic i social. Contacta amb el doctor Forés a medicinanatural.cat o al 93 281 34. Consultes a Barcelona, al carrer Brusi 39 43 i a Manresa, carrer Cos 68. Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica doctor Forés, perquè el teu benestar ho és tot.
Quan fa que no dormen 8 hores seguides? S'aixequen cansats i amb fatiga? Es passen el dia fent badalls i a la nit no hi ha manera de conciliar la son? No estan sols, li passa a moltíssima gent. La Societat Espanyola de Neurologia està donant dades alarmants sobre aquest tema. Més de 4 milions de persones pateixen insomni crònic a l'estat espanyol i més del 30% pateix insomni de vegades. Es tracta d'un problema de salut important, ja que no descansar les nits degrada la nostra qualitat de vida. Afecta la memòria, provoca ansietat i depressió, així com pot també a la llarga derivar en problemes de diabetis, hipertensió o obesitat. Però alerta, cal consultar un especialista per a un tractament adequat. A abans de recórrer a fàrmacs hipnòtics que solen generar dependències. A més, és important anar a l'arrel del problema, conèixer quina és la causa per tal de posar-hi solucions efectives. Volem consultar tots aquests dubtes amb el doctor Jordi Forés, metge especialista en homeopatia, medicina ortomolecular, ozonoteràpia i medicina natural. Bona tarda, doctor Forés.
Bona tarda.
Aviam, doctor, per què pensa que avui en dia hi ha tanta gent amb problemes de son? És una cosa que sempre ha existit o és un fenomen més actual?
Bé, els problemes de son sempre han existit, però sí és cert que amb aquesta vida moderna on tot el dia estem molt estressats, que tenim molta feina i que anem molt de bòlit, s'agreuja els problemes de son i provocant un insomni que, com tu has dit, doncs, ens provoca una degradació a la nostra salut molt, molt important, perquè el son és reparador. Si nosaltres ja tenim un problema d'iniciar el son o que ens despertem molt sovint, doncs al matí quan ens aixequem estem més cansats, no rendim lo suficient i al cap del temps doncs, provoca tota una sèrie de problemes de salut importants.
Avui mateix sortia una notícia a la premsa que publicada que d'una investigació que demostrava que les tablets i els mòbils, les pantalles sí, tecnològiques, clar, sí, provoquen insomni a l'ús d'aquestes tecnologies.
El problema de l'insomni ve de molts motius. Per suposat, l'estrès que patim amb el dia a dia és un d'ells. Però hi ha dos motius importants que normalment no es tenen en compte, que jo diria que provoquen el 60 o 70% de l'insomni. Un és l'alimentació. Una mala alimentació ens provoca trastorns del son molt importants, sobretot si fem sopars molt, molt importants, molt copiosos al vespre, ens hem de dormir d'una forma immediata. I l'altre és el problema de la radiació doncs, que tenim als nostres voltants a través doncs, dels wifis, de la telefonia mòbil, de les tablets, de l'accés d'ordinadors, el fet d'estar mirant tot el dia el mòbil provoca una irritabilitat a nivell del nostre sistema nerviós que fa que provoqui l'insomni. I són dos factors que no es tracten habitualment i que moltes vegades és tenir èxit o no amb els nostres pacients doncs, perquè puguin tornar a agafar una bona qualitat de son.
Podria definir-nos, abans de preguntar-li sobre quina alimentació és la més adient o quins hàbits, podria definir-nos què és una bona qualitat de descans?
Bé, en quant al que és l'alimentació, una bona alimentació, doncs, per tal de millorar el nostre son, és fer un sopar lleuger. Un sopar sense proteïna animal, un sopar doncs, on caigui predominantment doncs, verdures, inclús algun cereal integral, doncs, i poca quantitat. Per això hem de fer un bon esmorzar, hem de fer un bon dinar, hem de poder menjar doncs, alguna peça de fruit o un fruit sec a mig matí, a mitja tarda, per tal d'arribar al vespre, doncs, amb una necessitat de no tenir que obrir la nevera i devorar-la, no? Que és moltes vegades el que passa. Si nosaltres seguim menjant d'una forma molt copiosa al vespre, difícilment els medicaments ens puguin funcionar.
I llavors, per exemple, sopar d'hora també és important, a l'horari?
Home, com més d'hora se sopa, més bon son tindrem, perquè la digestió ja la començarem molt abans. Si nosaltres sopem i immediatament anem a dormir, llavors el cos intenta fer la digestió en detriment doncs, del descans de la vascularització a nivell cerebral. Llavors és important doncs, intentar doncs, sopar doncs, per allà a les 7, les 8, com molt allargar a les 9 i tardar un parell d'hores abans d'anar-se'n a dormir.
Molt bé. Sopar d'hora, evitar la proteïna, lleuger i que hi hagi verdura i, si pot ser, cereal integral.
Exacte.
I alguns aliments que hauríem d'evitar?
Sobretot el que són les proteïna animal, com us he dit, i els fregits i els sucres. Són productes que s'haurien d'evitar sempre en el sopar.
D'acord. Quins altres hàbits poden propiciar un bon descans nocturn? Has citat abans el tema de la wifi. Potser l'hauríem de pagar.
Per suposat. Vull dir, per descansar hauríem de tenir una habitació que no tingués cap tipus de radiació. És a dir, el mòbil s'ha de deixar doncs, endollat perquè es cargui com més allunyat millor de l'habitació. És a dir, per exemple, a la cuina. a l'habitació no hauríem de tindre les televisions enceses. De fet, no hauríem de tenir una televisió no a la nostra
doncs,
habitació.
Sol ser molt típic aquí, tenir la televisió a l'habitació.
I intentar que el despertador fos amb piles, que no estigués endollat a l'habitació. Com menys artilugis tinguem endollats a l'habitació, el descans millora moltíssim, amb això sense cap mena de dubte. Llavors, home, moltes vegades els pacients, com deies, no? que hem d'evitar l'automedicació. Molts pacients, doncs, lo fàcil és prendre una pastilla i així ens podem descansar millor, no? Però a la llarga, per experiència, i més qui pren les pastilles per dormir ho saben, doncs al cap d'uns mesos hem d'incrementar la dosi de la nostra pastilla i quan la volem deixar no funciona perquè la deixem i tornem a dormir malament perquè realment no hem buscat la causa per la qual nosaltres hem començat a dormir malament.
Llavors, creu que reestructurant certes pautes de vida es pot millorar moltíssim aquest tema de l'insomni, només canviant aquests hàbits alimentació i una mica tal, es pot recuperar el descans.
I a més, doncs, si tu a més li pots afegir doncs, un suplement alimentari, com pot ser el Soft Night, que és un aliment ric en calç, magnesi, i que és un producte doncs, que ens ajuda doncs, d'una forma natural a començar a relaxar-se i a incidir doncs, en la primera fase del son.
Un suplement que es pren per la nit, no?
Sí, sí. Mm-hmm. És un suplement que és en forma de pastilla natural que es pren al vespre. Si a més això li afegeixes doncs, que fem un sopar lleuger, doncs, tranquil, a base de verdures o una mica d'un cereal acompanyat, no? Doncs, integral, i a sobre doncs, tenim cura de desendollar doncs, tots els artilugis de la nostra habitació i sobretot amb els nens, que cada cop són més els que tenen problemes del son, els restringim a l'ús doncs, de les tablets, de les videoconsoles, de l'ordinador. Si fem aquesta prova, és un repte que proposo a tots els nostres oients, doncs en un mes, qui té problemes del son, segur que haurà millorat i en gran mesura.
Quins altres tractaments naturals proposen a la consulta per casos d'insomni, per estrès?
Clar, nosaltres, com que jo no tracto pacients amb insomni, sinó tracto persones, persones que tenen un conjunt doncs, de problemes o de característiques concretes, i es dependrà de cadascun. No és insomni igual a donar una pastilla com es fa en medicina convencional, sinó és una persona que pateix, entre altres coses, un problema d'insomni, i us hem de fer un estudi molt acurat de tot el que és la seva vida, del seu dia a dia, de les malalties que ha tingut, de les malalties que té, a més d'aquest problema de l'insomni, i us podem començar a incidir, com tu bé has dit al començament, en descobrir quina és l'arrel del problema per al qual un dels seus símptomes és l'insomni. A partir d'aquí es tracta. Com? Doncs intentant convèncer-lo de que l'exercici és un gran factor, és un gran aliat per millorar les hores de son, sense cap mena de dubte, però sobretot la primera fase del dia, és a dir, durant el matí o el migdia, no a última hora del vespre. També aquests canvis d'alimentació que amb tots hem de procurar doncs, aconseguir que millorin els seus hàbits d'alimentació, i a partir d'aquí fer una bona higiene doncs, del que és la radiació doncs, d'aquestes zones, de wifis, de telefonia mòbil, de televisions, de tablets, i això és igual per tots. I llavors, a partir d'aquí, en funció del que pateix cada pacient i del per què està patint aquest tipus d'insomni, llavors donem uns
tractaments
adequats amb homeopatia o bé amb naturopatia o suplements d'alimentació, com pot ser aquest Soft Night que us he dit, entre d'altres, que ens ajuden doncs, a anar molt més ràpid en aconseguir els nostres objectius.
Hi ha solucions naturals, llavors, abans que recórrer als fàrmacs o als hipnòtics.
Sense cap mena de dubte. L'hipnòtic s'ha de recórrer a l'últim recurs en pacients que porten un insomni molt crònic, molt agreujat, i durant un període curt de temps per intentar doncs, llavors solucionar-ho doncs, a través d'aquest tractament més natural, diguem-lo així.
Molt bé, doctor Jordi Forés, metge especialista en homeopatia, medicina ortomolecular, ozonoteràpia i medicina natural. Gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda i aconsellar-nos com superar l'insomni d'una manera natural i reduint també una mica aquest estrès de tanta tecnologia, apostant sempre per lo natural. Per la setmana vinent, doctor, ja amb la primavera ben entrada, ens agradaria parlar d'astènia primaveral.
Fantàstic.
La primavera és sinònim de més hores de llum, flors i millor temperatura, però també és una època desagradable per molta gent que pateix les conseqüències.
Doncs molt bé, doncs ens veurem la setmana vinent.
Molt bé, fins la setmana vinent. Gràcies,
Vinga,
doctor.
Vinga, una abraçada a tothom.
Al Vademecum de Ràdio Estel, passem consulta amb el doctor Jordi Forés.
Soft Night de Nature Plus, un complex de valeriana amb L-triptòfan i minerals que aporta serenitat durant el dia i promou la son de forma natural durant la nit. Quan l'estrès es torna crònic, Megaestrès de Nature Plus retorna la tranquil·litat i facilita el descans. Nature Plus, complements alimentaris d'origen natural des del 1971. Edicions San Juan de Dios presenta la tercera edició en castellà i la primera en anglès del Manual de Neurologia Neonatal de Un Vistazo, una ajuda al pediatre per reconèixer i abordar els problemes neurològics del neonat. Neurologia Neonatal de Un Vistazo. Ara, nova edició. Més informació i venda a santjoandedeu.edu.es.
Avui és el dia del pare i segur que ho celebren obrint un bon cava i fent un brindis. Tota la nostra vida, si s'hi fixen, està marcada per l'alcohol. Celebracions, sortides amb amics, restaurants, amb família, quedar amb algú per fer una cervesa. L'alcohol està per tot arreu. Però on és el límit? Quan podem dir que el nostre consum és excessiu o és un consum de risc? Segur que coneixen algú que no pot passar sense el carajillo de bon matí, sense la cervesa de l'esmorzar o sense el vi a l'hora de dinar. I així podríem seguir tot el dia, fins a la nit. El doctor Anton Pujol, metge de família a Reus, s'ha trobat amb casos a la consulta de persones enganxades a l'alcohol que ni tan sols n'eren conscients. Bona tarda, doctor.
Bona tarda, Eva.
Doctor, en general, el consum d'alcohol de la població creu que és excessiu? És a dir, bevem massa sense adonar-nos i banalitzem els efectes de l'alcohol?
Jo crec que sí. Sobretot hi ha un sector que beu, hi ha un altre sector que pràcticament no beu. Però el que beu, el que consumeix habitualment alcohol, realment està amb unes xifres molt per damunt de lo recomanable.
Sabem l'alcohol que bevem quan consumim begudes amb certa graduació?
No, la gent no és conscient perquè tampoc té la informació, diguem, tècnica o científica per esbrinar quina és la quantitat d'alcohol que un beu. Per exemple, ningú sap què vol dir, o quasi ningú, no?, que vol dir un vi de 12 graus o un vi de 13 graus o una cervesa de 5 graus.
Aviam, i què vol dir, doctor?
Doncs mira, quan parlem de 12 graus vol dir que els 12 graus de vi són el 12% és alcohol pur. Uh-huh. O sigui, amb un litre de vi de 12 graus tindríem el 12% que seria alcohol. O sigui, uns 120 grams d'alcohol. Si ens bevem mitja botella de vi, per exemple, amb un dinar, estem bevent 60 grams d'alcohol, que és una quantitat molt alta.
És molt alta. Com identifica vostè a la consulta a una persona amb consum de risc? On està el límit per dir que es té un problema amb l'alcohol?
Bé, nosaltres el que fem és, ja a nivell internacional, almenys aquí a Europa, treballar amb el que es diu unitat bàsica estàndard de l'alcohol, de les consumicions. Nosaltres sabem, per exemple, que un got de vi o una copeta de vi és una UV, una unitat bàsica estàndard. Uh-huh. Un got de vi, una canya, un carajillo, un aperitiu, és una UV. En canvi, tot el que serien ja brandis, conyacs, gin tònics, whiskies, o sigui, qualsevol combinat serien dos UVs.
I quantes UVs podríem prendre al dia o a la setmana?
Això anava aquí.
Ah, vale.
Fem un càlcul ràpid de lo que s'està prenent la gent, gràcies amb això, perquè no podem comparar a dir un got de vi més un whisky, no sabem quan és. En canvi, si ho fem amb uves, és molt fàcil de fer-ho. I més o menys, el consum normal, podríem dir assequible, saludable, serien 17 uves a la setmana pels homes. Mm. I les dones que tenen menor tolerància a l'alcohol, tindria que ser 11 uves a la setmana. Això seria un consum sa, podríem dir.
Normal.
A partir d'aquí ja la cosa es complica.
17 als homes i 11 a les dones.
11 a les dones.
Molt bé. I com es sol fer el diagnòstic? És a dir, jo crec que a cap persona que està enganxada a l'alcohol va a la consulta, ell per propi peu.
Molt poca gent. El que, quan fem ara la història, sempre fem una mica d'incidència, encara que vinguin per una grip, per exemple, si tenim una mica de temps, sempre preguntem què beuen o què fumen o si prenen algun porro o fan alguna altra cosa, no? I amb això anem descobrint la gent que beu. Quan un te diu que sí que beu, comences a indagar i li fas aquest petit exercici de les uves i te'n dones compte de seguida a quin nivell està.
Perquè tampoc són gent que agafi borratxeres, no?
No, clar. No. És que el consumidor crònic d'alcohol pràcticament no s'emborratxa mai. A més, tenen una tolerància a l'alcohol molt alta.
Van bevent durant tot el dia, no?
I no se'n donen compte, i a més estan acostumats a aguantar. El pitjor, el que tenim ara, molt, molt greu, és amb els joves, és el botellón, el botellot, que és beure molta quantitat d'alcohol en molt poc temps. Això és molt perillós perquè això pot ser mortal, eh? I pot ser, és tòxic totalment.
Sí.
L'altre, un se va acostumant, el cos se va acostumant, i no vol dir que no emmalalteix. Pot agafar-se altres malalties, com l'hepatitis, com la cirrosis,
clar,
o la pancreatitis, però com és poc a poc i al llarg temps, doncs no se'n donen compte.
Clar. Què passa si el pacient no reconeix que té un problema amb l'alcohol?
Doncs malament. Sempre que hi ha un problema, primer s'ha de reconèixer per poder buscar una solució. Si un no vol reconèixer o no vol, no hi ha res a fer.
Ja, suposo que el paper de la família aquí és molt important, també.
És molt important i molt dur, eh? Molt dur, perquè és molt difícil convèncer-los. Les baralles matrimonials o familiars poden arribar a ser molt grosses i poden desencadenar amb violència. És molt dur.
Doctor, quins tractaments hi ha per fer front a un diagnòstic d'alcoholisme?
Per fer el tractament.
Quins tractaments hi ha? Sí, per exemple, una persona que reconeix, es vol curar, diu, bueno, jo tinc un diagnòstic i vull curar-me, cal demanar la baixa?
Sí, això està contemplat i es pot demanar la baixa. I legalment pots estar, crec que és un any de baixa, per desintoxicació d'alcohol o de qualsevol altra droga. I l'únic que pots fer és anar al metge. El metge pot iniciar un tractament amb medicaments, diguéssim, de l'esfera psiquiàtrica o neurològica per la desintoxicació. Això no és gaire difícil, fer la desintoxicació, la deshabituació d'aquests 15 dies o primers 3 setmanes, però després el problema ve amb la deshabituació psicològica. I aquí ja tens que entrar en una especialitzada, en unes conductes, en un tractament conductual, entrar en una comunitat, entrar en un teràpia de grup, com alcohòlics anònims. Sol una persona no pot fer-ho, això.
Yeah.
Està demostrat que sol no pot fer-ho.
Doctor, no tenim més temps. Doctor Anton Pujol, metge de família a Reus, gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta tarda i, com sempre, advertir-nos sobre temes de la nostra salut de plena actualitat.
Molt bé.
Bona tarda.
Moltes gràcies.
I ens acomiadem del Vademécum esperant que els hagi agradat estar amb nosaltres aquesta mitja horeta, com cada dijous, amb Jordi Carretero, el control de so, i qui els parla, Eva Caballero. Que acabin de passar una bona tarda de Sant Josep. Salut.